Catalunya Informació.
La una del migdia. Decepció de Gisèle Pelicó per la sentència contra el seu exmarit i 50 homes més que la van violar de forma sistemàtica durant una dècada. El tribunal ha dictat la pena màxima de 20 anys de presó per a Dominique Pelicó, a qui considera l'organització de les trobades sexuals en què ella estava sota submissió química. En total, les penes sumen 400 anys, inferiors als 652 que demanava la fiscalia. El PP retalla distàncies amb el PSOE, segons l'últim baròmetre del CIS. Els socialistes guanyarien les eleccions, però perden 2 punts en un mes i es quedarien a menys de 4 dels populars, que també perden vots. Vox seria la tercera força, Sumar s'estanca al quart lloc i Esquerra es mantindria per davant de Junts. Votació definitiva avui al Congrés del paquet fiscal del govern espanyol, que pot tornar a dividir la majoria que dona suport a Pedro Sánchez i que s'ha tornat a embolicar per una esmena del PP introduïda al Senat per derogar l'impost a les energètiques. El PNB, finalment, hi donarà suport. Zelensky fa una crida a la unitat dels Estats Units i Europa per salvar Ucraïna davant del risc que Donald Trump els retiri l'ajuda. El president ucraïnès participa en l'última cimera de l'any dels 27, que també aborda el canvi de règim a Síria. Vladimir Putin desafia els Estats Units i Occident a un duel armamentístic a Kiev entre el seu missil hipersònic Korejnik i els seus sistemes de defensa antiaèria. El president rus afirma que Rússia ja està a punt d'aconseguir els seus objectius a Ucraïna, però no posa data al final de la guerra. I Turquia anuncia que mantindrà els atacs al nord-est de Síria, controlat pels kurds, malgrat la caiguda de l'Assad, per garantir la seguretat de la seva frontera. Els kurds també alerten del ressorgiment d'estat islàmic a la zona. El nou líder de facto de Síria, al-Julani, assegura que el seu país no es convertirà en un nou Afganistan. El Departament de Salut posarà en marxa un pla pilot en 10 centres d'atenció primària per aplicar mesures d'eficiència en la cura de les persones amb la integració dels serveis socials. Incentivaran també econòmicament els professionals sanitaris que tinguin millor cura dels seus pacients. Manel Baixauli, amb cavall atleta ocell, Alba de Déu amb la conformista i Elisenda Solsona amb mamàlia, són els 3 finalistes de la 8a edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Al gener se sabrà qui és el guanyador del guardó. Els esports en titulars.
El Barça femení serà cap de sèrie al sorteig als quarts de final de la Champions després de golejar i el City. Les blaugranes, que han acabat primeres de grup, tindran com a possibles rivals el sorteig que es farà al febrer al Madrid, al Wolfsburg o al Bayern de Múnich. L'Espanyol continua sense poder sortir de les places de descens. Després d'empatar a casa ahir amb el València, l'equip blanquiblau és tercer per la cua a un punt de la salvació. I en bàsquet, l'Uni Girona buscarà aquest vespre l'accés als vuitens de final de l'Eurocup femenina davant el Campo Basso italià.
Ambient suau amb grans clarianes aquesta tarda. Al Pirineu, la nevada reactivarà i la cota de neu baixarà cap als 1.400 metres i al vespre cap als 800 a la Vall d'Aran. Bufarà el vent a gran part del país i serà intens especialment als dos extrems i en zones elevades on es podran superar els 90 km per hora. Ara passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
El Departament de Salut començarà a assajar a partir del febrer el nou model d'atenció sanitària de futur per Catalunya. De moment serà una prova a 10 centres d'atenció primària, on s'implementaran canvis adreçats a preservar el sistema públic sanitari. N'hi ha de canvis assistencials, com ara la integració de serveis socials, i d'altres econòmics, com ara incentivar els professionals sanitaris que tinguin millor cura dels seus pacients. De seguida us en donem els detalls, així com els de l'enquesta de Salut de Barcelona, que destaca l'augment de la solitud no desitjada, que afecta ja un 10% de les persones més grans de 15 anys. Una patologia que uns quants anys enrere no es tenia en compte com a mesurador de la salut, però que s'ha anat convertint en una de les que més atenció reclama. I una de les causes que segurament fa que molts catalans es posin malalts dels nervis són els continus problemes a Rodalies, que provoquen trasbalsos als usuaris cada 2x3. Avui ha estat un altre matí caòtic, amb dues incidències, Castelldefels i a Girona, que han afectat 8 línies. La indignació dels passatgers, estudiants, gent que arriba tard a la feina, un cop més pels núvols. Però atenció, perquè avui també coneixerem dades d'incidències a ferrocarrils de la Generalitat, que sovint queden tapades, amagades, per la quotidianitat de les avaries a l'empresa espanyola. Sapigueu només d'entrada que si sou usuaris de la línia Llobregat-Anoia, patiu el doble d'avaries que els de les línies del Vallès. Al Catalunya al Dia us explicarem com Ferrocarrils pensa o té la intenció de posar-hi remei. Al Catalunya al Dia el fem la Marta Romagosa, en Nil Via, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Avui us parla en nom d'ells Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passen 6 minuts i mig de la una. Com us dèiem, el Departament de Salut vol preservar el sistema públic sanitari del futur i per fer-ho ha anunciat que a partir del febrer posarà en marxa un pla pilot en 10 centres d'atenció primària. S'aplicaran mesures d'eficiència en la cura de les persones amb la integració de serveis socials i s'incentivarà econòmicament els professionals sanitaris que tinguin millor cura dels seus pacients. Anem a buscar-ne detalls a l'Hospitalet de Llobregat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Es tracta de 10 mesures que ha proposat el Comitè d'Experts Cairós, que assessora el govern en la innovació i la reforma del sistema sanitari. Aquests 10 centres pilots treballaran i es finançaran amb diners públics i en funció dels resultats i la satisfacció dels seus pacients. També incorporaran nous rols professionals i sistemes d'intel·ligència artificial. Manel del Castillo, que presideix aquest Comitè Cairós, en dona més detalls.
En aquests centres se comprovarem els nous rols de professionals, els sistemes de pagament, d'incentius, perquè la gent pugui tenir temps protegit per fer recerca o innovació, on provarem el model organitzatiu simplificar la forma de treballar dels centres de primària, eliminant burocràcia innecessària.
Aquest comitè també vol posar en marxa de manera pilot aquest primer trimestre del 2025 la detecció precoç dels trastorns de neurodesenvolupament, i en especial l'autisme, i és que està demostrat que si s'actua els primers anys de vida de l'infant, millora molt el seu desenvolupament. Ara mateix, molts diagnòstics no arriben fins que la criatura té al voltant dels 8 o 9 anys, i per tant, no tenen accés als recursos públics per ajudar-los.
Doncs no deixem de parlar de salut, perquè es dispara el sentiment de soledat entre els ciutadans de Barcelona. Segons l'últim informe de salut de la ciutat, el 10% de la població més gran de 15 anys se sent sola. L'informe, que compleix ara 40 anys, també mostra que en 4 dècades la salut dels barcelonins i les barcelonines ha millorat molt i que l'esperança de vida ha pujat de 7 anys, Purificació Barceló.
Sí, de fet, l'informe demostra una millora de la salut general dels ciutadans de la capital catalana, menys prevalença de malalties greus i transmissibles i més esperança de vida, fins al punt que s'haurien revertit els paràmetres negatius de la pandèmia. Així ho explicava la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell.
Sabem que durant la Covid va augmentar la mortalitat i va fer aquesta baixada, però ja ho estem pràcticament recuperant, i al llarg de tots aquests anys hi ha aquests augments de pràcticament 7 anys més d'esperança de vida per uns i altres. I com sempre, l'esperança de vida és més llarga en les dones que no pas en els homes.
També ha millorat la qualitat de l'aire, la qual cosa ha contribuït a una millora de la salut i ha baixat el consum de substàncies perilloses per a la salut, com el tabac. En canvi, l'informe mostra reptes importants a afrontar, com ara la soledat no desitjada. La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha alertat que es tracta d'un fenomen que afecta població de qualsevol condició i edat.
I un repte també molt vinculat a la salut mental i que tenim com a societat i que es dona especialment a les ciutats és la soledat no desitjada. És un problema que afecta a totes les franges d'edat i, de fet, el 10% de la població major de 15 anys a Barcelona declara sentir-se sola de manera sovint. Hem de fer front en aquesta realitat i fer un abordatge de la soledat no desitjada.
Altres reptes que marca l'informe serien els problemes de salut mental que s'han incrementat sobretot entre dones, gent gran i persones vulnerables econòmicament, i també tots els reptes de salut relacionats amb el canvi climàtic, entre d'altres.
La una i 10 minuts, nova jornada caòtica a Rodalies. Avui en hora punta hi ha hagut dues incidències. una a Girona i la més greu a Castelldefels, al Baix Llobregat, que ha afectat 8 línies de rodalies. A partir de 9:15 s'ha restablert ja la incidència i de mica en mica els trens de Vitàngela han anat recuperant la seva freqüència de pas.
Hola, Quim, bon dia. Doncs sí, afectació greu aquest matí, concretament a les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R13, 14, 15, 16 i 17, aquesta vegada per una avaria en el sistema d'agulles a l'estació de Castelldefels i que ha obligat a circular els trens per via única i ha dificultat el trànsit ferroviari i els seus enllaços entre Barcelona i el Baix Llobregat. Aquesta situació ha provocat que hi hagués només 2 combois per hora i per sentit. Els passatgers estan tips d'una situació que, lluny de ser excepcional, veuen com es cronifica. Estudiants i treballadors avui han tornat a fer tard.
Fa una hora que estem esperant aquí el tren i anem cap a Sitges a una excursió del cicle i per culpa del tren no podem accedir a classe.
Pues hi ha uns dies a la setmana que vaig a la feina en presencial, perquè hi ha 2 dies que vaig faig telework i avui és un dia que vaig a la feina i bueno, pues sí, és veritat que veig a l'andana pues, tota plena de gent, vale? No és una cosa puntual.
El malestar és generalitzat entre uns usuaris cada vegada més farts de condicionar la seva vida a les deficiències del servei. Algunes usuàries fins i tot es plantegen canviar de feina per no haver-les de patir.
Molt malament, la veritat. Retards de més d'una hora. I sí, et planteges canviar de feina.
I esto no es hoy, ¿eh? Esto es habitual. Cada dia, un poc menys o més, 10, 15, 20 minuts i por la noche otro tanto.
És que ja fa un temps que vens aquí i no saps quin tren has d'agafar, si vindrà el que està previst, si no vindrà.
D'altra banda, una incidència a les instal·lacions de Renfe a Vilamalla, a l'Alt Empordà, també ha provocat retards, en aquest cas de mitja hora, a les línies R11 i RG1.
Sovint es contraposa l'elevat índex d'incidències del servei de Renfe, com acabem de veure, amb la fiabilitat que dona Ferrocarrils de la Generalitat als seus usuaris. Però la companyia que depèn del govern català també acaba amb centenars d'incidències al llarg de l'any i amb una estadística contundent. I és que els trens de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils s'avarien més del doble dels que ho fan a la línia del Vallès. La meitat són combois que tenen més de 20 anys. I pel que fa a la infraestructura, els ramals d'Igualada i de Manresa també registren més avaries de senyalització i de fenòmens meteorològics que els de Sabadell i Terrassa. Són dades del Departament de Territori, els serveis informatius de 3CAT, que la companyia vol corregir. De quina manera pensa fer-ho, Joan García?
Doncs amb la compra de trens nous. Entre el 2021 i el setembre del 2024, la línia Llobregat-Anoia ha tingut 532 incidències amb 108 trens avariats i acumula també més del doble de retards que la línia del Vallès. Ferrocarrils de la Generalitat ho atribueix al fet que la infraestructura fins a Igualada i Manresa és 4 vegades més llarga que la del Vallès i té molts més quilòmetres a l'exterior, però sobretot a l'edat dels trens, tal com ha explicat el seu president Carles Ruiz.
Una part d'aquest material mòbil ja està molt a prop del seu cicle de vida. Són trens que porten més de 20 anys amb la seva totalitat. I, per tant, el que fem és un manteniment molt acurat, però, malgrat això, lògicament, el desgast del temps fa que sigui necessària una part de renovació de tota aquesta flota.
Uns trens, però, que encara s'han d'encarregar. I és que el pes d'aquesta renovació es farà amb motiu del perllongament de la línia fins a Gràcia, que es preveu completar el 2030.
Hi ha un allargament de la línia del Llobregat-Anoia amb l'entrada a Barcelona fins a Gràcia. Això suposa un increment de servei, un increment de material mòbil i el que fem és adquirir tot el conjunt del material mòbil. I per això la renovació de part d'aquest material es anirà fent progressivament, però la part més important, lògicament, la farem simultàniament a la compra de trens també per l'allargament de la línia.
El que sí s'ha descartat és el transbordament a Martorell, com es va insinuar fa 2 anys. Els trens de l'R5 i l'R6 seguiran arribant directament a Barcelona.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Catalunya tenia 8.012.000 habitants a 1 de gener del 2024, segons el cens municipal publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística Espanyol, Nílvia.
La capital Barcelona té 1.686.000 habitants, seguida a molta distància per l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa i Sabadell. Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà, torna a ser el municipi menys poblat de Catalunya. L'any 2023 va perdre 3 habitants i ara, amb 26 ànimes, amb 26 persones, torna a la cua del rànquing per primer cop des del 2016 i en desplaça a Gisclareny. Les dades també mostren que Puigcerdà és la capital de comarca amb més creixement de població del país, un 2,7% interanual. A més, per primera vegada, la seva història supera els 2.000 1.000 habitants. En conjunt, pràcticament, dos de cada tres municipis catalans han experimentat un augment poblacional l'últim any.
En punt, un quart de dues. Obrim àrea de servei al Catalunya al Dia de Catalunya Informació i ho fem interessant-nos per la situació del trànsit a la xarxa viària del país. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora destacar la P7 amb 2 quilòmetres de cua a Biure, sentit Figueres, per unes obres que tallen carrils. També la P7 per intensitat de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud. La C14 al seu pas per la Riba, C12 a Benifallet, amb retencions, pot a nord des de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. Per obres, la C65 amb congestió a Cassà de la Selva, si està donant pas alternatiu, i la Ronda Litoral amb vehicles aturats de forma a la Barceloneta, sentit Llobregat. I encara, pel que fa al transport públic, recordar que es mantenen tards de més de mitja hora a les línies R11 i R1 perquè es manté la circulació per via única entre Portbou i Sant Miquel de Fluvià per una incidència a la catenària originada per robatori de cable de coure aquest matí a l'estació de Vilamalla.
I pendents de la ventada que ens ha d'afectar aquesta tarda, la previsió meteorològica amb Francesc Mauri. Bon dia.
Ben aponentat que bufa i bufarà moltes comarques, no a tot arreu, però amb característica càlida, és a dir, la temperatura avui puja a gran part de Catalunya, acabarà esbandint la boira que li costa de marxar i, a més, el front que l'acompanya fa arribar i farà arribar més núvols i, sobretot, neu a mesura que avanci la tarda vespre al Pirineu i durant aquesta nit. Nevada feble, en general, però que podria ser moderada en alguns sectors del Pirineu més occidental. La cota de neu anirà baixant cap al vespre, cap als 800 metres a la Val d'Aran i, en general, 1.200 al Pirineu. Si cau algun ruixat, que no és impossible, al massís del Port o també a l'àrea nord-est de Catalunya, la cota de neu als 1.400 metres. Fora del Pirineu, intervals de núvols amb més sol a la costa. De cara a demà s'haurà allunyat la pertorbació. A primera hora del matí algun floc de neu residual al Pirineu, però ràpidament amb sol i algunes restes de núvols durant el dia i fort vent del nord i nord-oest, que farà caure en picat la temperatura a alta muntanya i a la línia de la costa, en zones interiors més o menys estables respecte a dies passats. El cap de setmana podria ser més tranquil.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Passen 3 minuts d'un quart de dues. L'Ajuntament de Girona avança la instal·lació de les àrees d'emergència per a la recollida de residus. Ho fa enmig de la polèmica pel desplegament del nou sistema de recollida de les escombraries que es va implantant de manera progressiva a la ciutat. Anem cap a Girona. Núria Paraire, com són aquestes àrees d'emergència?
Hola, bon dia, Quim. Doncs són àrees formades per dos contenidors que estaran instal·lats permanentment. N'hi haurà 14 a tota la ciutat i funcionaran amb una targeta per poder obrir-se. S'hi podrà llançar la brossa de l'orgànica i la de rebuig. Cada veí podrà fer servir aquestes àrees d'emergència 30 vegades a l'any. Es comencen a instal·lar els barris de Montjuïc, Sant Narcís i el Barri Vell i progressivament arribaran a tot arreu. Estan pensades per respondre a les crítiques dels veïns que es queixaven que la recollida de l'orgànica, sobretot, era pocs dies a la setmana i, sobretot, pensant de cara a l'estiu. Ho explica el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
Una cosa que van detectar era doncs, que potser el que hauríem de fer era implantar les àrees d'emergència una mica més aviat del que estava previst. Llavors, hem estat estudiant la manera de poder-ho fer i, teòricament, anaven d'aquí un temps, al final de la implantació, i ara doncs, hem pogut escurçar el temps i posar-les més aviat del que estava previst.
Des del maig, a Girona, s'ha començat a desplegar un nou model de recollida d'escombraries. En alguns barris es fa porta a porta, en altres amb contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta i on cada dia només s'hi pot llançar un tipus de residu diferent. Des que funciona aquest sistema, és habitual veure la brossa fora dels contenidors i queixes dels veïns de mancances en el servei. De fet, l'Ajuntament ha multat l'empresa Girona Més Neta, que presta aquest servei per incompliments, i ara està negociant modificacions del contracte que va signar l'anterior govern per tal de solucionar incidències concretes que han detectat.
Gràcies, Núria. I on avancen Reus i Tarragona és en el desplegament de les seves zones de baixes emissions. Qui té els protocols més avançats ara per ara és l'Ajuntament de Reus, la capital del Baix Camp. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
S'acaba de conèixer el reglament per definir quan i com s'aplicaran les restriccions. Què diu concretament el text?
Doncs mira, la zona de baixes emissions de Reus s'ha de posar en marxa el gener en fase de prova. Segons aquest reglament, l'Ajuntament ha d'aprovar demà la nova ordenança que contempla fins a 4 fases d'implementació. Després de les proves que es faran durant tot l'any vinent, a partir de l'1 de gener del 2026, s'inicien les restriccions i avisos d'infracció. Les sancions, però, no s'aplicaran fins a l'estiu d'aquell any pels vehicles sense etiqueta i poden ser de més de 200 euros. La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, ha explicat que l'ordenança té exempcions i moratòries que s'han pactat amb Tarragona.
Perquè no tindria sentit doncs, que a Tarragona, al futur, doncs, els horaris siguin diferents quan hi ha molta mobilitat des d'un municipi a l'altre, tant dels que viuen, resideixen allà com treballant aquí i a l'inrevés. No? I, per tant, doncs, ha sigut un treball conjunt, no només dels horaris, sinó d'altres qüestions que amb l'Ajuntament veí, doncs, també s'han treballat conjuntament.
No serà fins al 2028 que s'ampliaran aquestes restriccions als vehicles amb etiqueta B.
I a Tarragona, Manel, una mica més endarrerits.
Sí, de fet, aquí ja es va decidir a l'estiu ajornar un any la seva entrada en vigor fins al 2026. Per això Reus, de fet, han hagut de compassar la seva aplicació. L'alcalde Rubén Viñuales justificava així el retard.
Que el que no podem fer és, en aquesta transició ecològica, abandonar persones. Encara és que hi hagi moratòries, òbviament, no? Perquè la gent se pugui anar adequant a aquesta norma. I sempre dic el mateix. Qui té un Peugeot 106 de fa 15 anys i no es compra un Tesla és perquè no pot.
Aquesta setmana l'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la contractació de les obres per implantar i posar en marxa tota la zona de baixes emissions per més d'1,5 milions d'euros. S'instal·larà una cinquantena de càmeres de lectura de matrícules i de gestió del trànsit a tota l'àrea de baixes emissions del centre de la ciutat. També s'instal·laran sensors de qualitat de l'aire i 10 panells dinàmics d'informació.
Ens quedem a Tarragona, perquè aquí, en aquesta ciutat, havia de començar avui el judici per un d'aquells casos especialment flagrants d'agressió sexual. A l'Audiència de Tarragona es començava a jutjar un home acusat d'agredir sexualment una menor diverses vegades, d'agravar els fets i de retenir-la il·legalment. La Fiscalia li demana 59 anys de presó. Doncs bé, el tribunal ha suspès el judici fins al mes de març. Clara Echevarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
I per què s'ha suspès?
Doncs perquè, segons ha explicat l'advocat d'ofici que porta la defensa de l'acusat, havia estat designat fa poques setmanes, després que prèviament dos advocats haguessin renunciat a la defensa. I fins avui, en dependències judicials, no havia pogut contactar amb ell. L'advocat ha al·legat que això no garantia una defensa efectiva de l'investigat. José Antonio Gracia, que n'és l'advocat, ens ha explicat.
Com a advocat d'ofici no tenia preparat la defensa del meu client, perquè no l'havia vist encara, és a dir, no el coneixia. Sí que coneixia perquè havia vist tot l'expedient, però pocos dies abans. Jo he demanat que per celebrar un judici en el qual se demana una pena tan greu com la que se li està demanant, fa falta un coneixement exhaustiu del cas.
Gràcies, assenyala a més que hi ha algunes contradiccions en el cas i que no s'ha verificat tot el que va denunciar la noia. Els fets es remunten a l'any 2019, que segons escrit de Fiscalia, l'home va convidar la menor, que en aquell moment tenia 14 anys, amb un fals pretext, a una festa, i un cop al domicili de l'home, segons el fiscal, la va tancar a una habitació, va agredir-la sexualment diverses vegades i ho va gravar amb el mòbil. També va convidar una altra menor que també la va agredir. El fiscal demana, com deia, 59 anys de presó per 3 delictes d'agressió sexual, un intent d'agressió sexual agreujat amb un delicte contra la intimitat i un de detenció il·legal.
Clara, avui no és el millor dia als jutjats de Tarragona perquè s'ha posposat fins al setembre de l'any que ve la represa a l'audiència d'aquí de Tarragona del macrojudici contra la xarxa que facilitava l'aprovació dels exàmens teòrics de conduir en autoescoles de Tortosa.
Sí, efectivament, en aquest cas hi ha 11 acusats que s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i a multes superiors als 4 milions d'euros. L'audiència ha declarat nul·les algunes escoltes telefòniques i els escorcolls que es van fer a les autoescoles. Segons la defensa dels propietaris del centre, s'han anul·lat un 80% de les proves, mentre que la Fiscalia lamenta que s'hagin deixat sense efecte més de 100 folis de la causa per la invalidesa d'algunes d'aquestes proves. El judici es manté pels delictes de frau en els exàmens, suborn, blanqueig de capitals i grup criminal.
Gràcies, Clara Echevarría Domingo, bon dia.
Adéu, bon dia.
I aquest matí ha arrencat, en aquest cas sí, a l'Audiència de Barcelona, un macrojudici per una estafa a dos geriàtrics catalans intervinguts per la justícia. estaven gestionats a través d'una fundació d'origen gallec en la qual tant la Seguretat Social com el jutjat hi va trobar moltes irregularitats. Entre els 7 acusats hi ha l'expresident de la fundació, Gerardo Rodríguez, que s'enfronta a una petició de pena de fins a 34 anys de presó, i també l'administració judicial. Un judici que està previst que duri fins al 4 de febrer. Barcelona, Maria Núria Rebetlla, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns de què va el cas, que sembla que ve de lluny, oi?
Exacte, va arrencar fa més de 15 anys quan a Rodríguez se li obre un procediment per frau a la Seguretat Social per valor de més d'un milió d'euros, ja que a través de diverses empreses contractava els professionals per als geriàtrics, però no ho traslladava a la Seguretat Social. La justícia també va començar a investigar la desaparició de 8 milions d'euros de la Fundació, que segons les acusacions es van quedar Rodríguez i els seus còmplices. Va ser un jutjat català qui va destituir Rodríguez i li va embargar tot el seu patrimoni, perquè la seva activitat repercutia en una residència de Vallirán, al Baix Llobregat, i en una altra de Barcelona. Un cop destituït Gerardo Rodríguez, el jutjat va designar un administrador judicial que, ajudat per un equip d'advocats i economistes, es van fer càrrec de la gestió dels centres. Però va resultar que aquest nou equip, també segons la Fiscalia, va incórrer en una nova estafa i es va apropiar d'un milió d'euros. Ara el jutgen a tots. La sessió d'avui ha servit per ventilar les qüestions prèvies, una sessió, per tant, molt tècnica. Els pròxims dies, si no s'arriba a cap conformitat, serà el torn dels testimonis, els pèrits i els acusats.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I l'equip del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil a Barcelona investiga una organització dedicada a la recollida d'animals abandonats per greus irregularitats en la gestió i tractament clandestí de cadàvers en dues residències canines, Nil.
En la investigació hi estan involucrades 5 empreses i 7 persones, més de 50 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que desconeixien les irregularitats, havien contractat el servei d'aquestes empreses. En una de les residències hi havia una incineradora autoritzada per la gestió de cadàvers, però els agents van sospitar que també s'hi podrien estar eliminant proves de possibles sacrificis injustificats d'animals per encobrir possibles casos de maltractament animal. La investigació a aquesta residència canina es va iniciar després de diverses denúncies ciutadanes per sospites d'irregularitats. Durant la investigació han declarat 5 persones que han explicat casos de sacrificis injustificats d'animals i les condicions inadequades en què vivien. Segons la Guàrdia Civil, la xarxa operava sota un esquema criminal a través del qual es lucrava amb els contractes amb ajuntaments i la gestió de cadàvers i els seus residus. Se'ls acusa d'ocultació de proves, delictes de maltractament animal, falsedat documental i d'organització criminal, entre d'altres.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat 53 establiments per irregularitats en la venda i exposició de begudes alcohòliques a la regió policial metropolitana Nord. Les inspeccions van començar a principis d'any arran de l'augment del consum de begudes alcohòliques entre els menors d'edat, Sara Canyete.
Sí, l'objectiu era detectar incompliments en la normativa actual que prohibeix la venda d'alcohol a menors d'edat i també la venda de begudes alcohòliques en general en horari nocturn de les 10 del vespre a les 8 del matí. També està prohibida l'exposició de begudes alcohòliques en taulells o finestres visibles des de l'exterior. Els Mossos han inspeccionat 130 establiments de 35 municipis diferents i han obert més d'una cinquantena d'expedients amb infraccions administratives que ara han lliurat al Departament de Salut, que és qui ha d'iniciar el procediment sancionador. Les multes més altes són per vendre alcohol a menors i poden arribar als 15.000 euros.
Gràcies, Sara Canyeta. Bon dia.
Bon dia.
I us expliquem ara el curiós cas que es va detectar a l'aeroport del Prat de Barcelona. Una passatgera francesa de 70 anys que fa uns dies pretenia volar de Barcelona a Nantes, això és al nord de França, pretenia fer-ho amb 4 lingots d'or que no havia declarat a la duana. En aquells moments, en el moment de passar el control de seguretat, el filtre es va descobrir les peces en el filtre d'accés a la zona restringida de l'aeroport i durant els controls habituals que la fan els escàners. Quan els agents van inspeccionar manualment l'equipatge, van trobar-hi els lingots. N'hi havia 4 en total. La dona no va poder presentar cap documentació que justifiqués la possessió legal o la tinença de l'or fos legal. Tot el material, tot el metall, va quedar retingut a la duana de l'aeroport del Prat. Els 4 lingots pesaven en total 3,5 quilos i estan valorats en uns 200.000 euros.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Són 2:15. Continuem amb el Catalunya al dia. Un nou entrebanc deixa en suspens el futur immediat de dues plantes de tractament de purins que donen servei a prop de 200 granges de porcí a les comarques del Segrià i Osona. Estan contra les cordes perquè el Congrés dels Diputats avui, finalment, no ha votat la pròrroga dels ajuts estatals que els hauria de permetre seguir funcionant. Les subvencions acaben a final d'any i sense aquesta moratòria hauran de tancar. De moment ja han buscat alternatives. Lleida, Estela Bosoms, estem parlant de les primes que rebien per produir electricitat.
Hola, Quim. Sí, unes primes que tenien una durada de 25 anys. La data final és aquest 31 de desembre i la pròrroga que fa mesos que negocien amb els partits del Congrés continua pendent perquè la votació s'ha tornat a ajornar. Reclamen que els ajuts s'allarguin 2 anys més per tenir temps de convertir les instal·lacions actuals de cogeneració en plantes de producció de biogàs, un procés que està en tràmits. N'hi ha una al Carràs i una altra a les Masies de Voltregà. De moment, amb la previsió que amb el canvi d'any les plantes parin màquines, els ramaders han activat un pla B. Bàsicament, portar els purins a altres destins perquè les granges puguin seguir funcionant. Patricia Ormo és la presidenta de la Societat Gestora de Purins del Carràs.
Han buscat una opció B on poden cabir tots aquests metres cúbics. Tots els purins que s'estan gestionant dintre de la planta de cogeneració del Carràs se podran fer aplicacions a camp o inclús se podrien portar a la planta de biogàs de bioproductors.
Això sí, a un preu més alt.
Tot aquest tipus de gestió ens implicaria més costos, sobretot a les famílies que estan portant actualment el purí a la planta de cogeneració del Carràs. Ens incrementen els costos i ens incrementa la burocràcia el tindre de tornar a fer tots els plans de dejeccions.
Tot això perquè el temps s'acaba i sense subvencions les plantes no són viables. Els ramaders encara confien que la situació es desbloquegi en les pròximes setmanes, però amb reserves. Així ho expressa Ramon Molist, membre de la Junta d'Usuaris de la planta d'Osona.
Esperem que es desbloquegi, però amb cert escepticisme, perquè al ser un tema eminentment polític, doncs clar, nosaltres hi tenim l'esperança que hi podem tenir, perquè ja fa temps que s'havia d'haver votat.
Les plantes del Carràs i les Masies de Voltregà tracten unes 100.000 tones de purins l'any cadascuna.
Més coses. El Port de Barcelona ha assegurat a aquesta emissora que no ha plantejat a l'Ajuntament obrir una nova miniterminal per a creuers de luxe. Aquesta polèmica amenaça en fer descarrilar les ordenances fiscals del govern de Jaume Collboni en el ple de demà, perquè els comuns rebutgen aquesta futura nova terminal, Jordi Corbalan.
El govern municipal assegura en un document negociador amb els comuns que valora positivament la proposta del port de fer aquesta nova terminal. En canvi, fons del port han assegurat aquesta emissora que no han fet arribar cap proposta a l'Ajuntament i circumscriuen la polèmica a un debat entre partits. En tot cas, afegeixen que si l'Ajuntament planteja aquesta nova terminal, ho estudiaran. I recorden que la potestat sobre les terminals de creuers la té l'autoritat portuària. A hores d'ara, els comuns no garanteixen l'aprovació de les ordenances fiscals en el ple de demà. Exigeixen al govern de Collboni una rectificació i que retiri el suport, ara i en el futur, a una nova terminal. Els comuns i el PSC sí que han pactat tancar-ne 2 de les 7 actuals, quan vencin les concessions. El Port de Barcelona batrà aquest any, novament, rècord de creueristes. Fins al novembre ja n'havien passat 3,5 milions, els mateixos que tot l'any passat.
I cada dia travessen la ciutat d'Olot més de 2.000 camions de gran tonatge. Fa anys que se'n reclama una variant que passaria també pel poble de les Preses. El calendari de la seva construcció s'ha debatut avui al Parlament a partir d'una moció de Junts que reclama al govern socialista que inclogui ja una partida de 110 milions l'any vinent. A Fèlix Martín, Girona, quins arguments han donat des de cada grup?
Hola, Quim. Doncs des de Junts no han acceptat una esmena del PSC a la seva moció perquè no concreta diners per l'any vinent. El diputat Salvador Vergés detalla què volen.
Que comenci i que entri en servei com a màxim el 2029. Per tant, mirin-s'ho al revés. Si ara no posem la partida del 2025 i l'obra comença, que començarà, ja em diran vostès com s'ho farien per fer veritat això.
Des d'Esquerra Republicana sí que accepten la moció de Junts, però s'han queixat també dels anys d'impàs amb els executius de Convergència. D'aquí el retret que feia aquest matí el republicà Jordi Vinyes.
I permeti'm la pregunta i que li faci amb una expressió pròpiament garrotxina: què han cardat vostès durant aquests anys?
La variant d'Olot tindria 11 quilòmetres i costaria uns 440 milions d'euros. Des del PSC, la diputada Núria Navarro ha recordat que, abans d'iniciar les obres, caldrà que l'any vinent s'aprovi el projecte definitiu.
La Garrotxa necessita aquesta variant i la seva execució serà culminada en aquest mandat. En cas, i esperem que sigui així, que el projecte definitiu sigui aprovat a mitjans de l'any 25 i s'hagi de preparar la licitació de l'obra, esperem que ens donin la mà estesa per aprovar aquests pressupostos.
En canvi, des dels comuns, per exemple, rebutgen la variant pel seu impacte ambiental i en els conreus. El debat l'han seguit des de la tribuna de convidats al Parlament, entre d'altres, alcaldes i regidors d'Olot, les Preses, Sant Joan les Fonts i també el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Gràcies, Fèlix. I continuem parlant d'obres pendents i esperades, perquè hi ha indignació gandesa per l'incompliment per part de la Generalitat de la construcció de l'accés al polígon industrial La Plana. Fa 5 anys que es va signar un conveni segons el qual les obres haurien d'haver estat enllestides l'estiu passat. Gandesa, Jordi Barranca, hi ha alguna data sobre quan es reprendran les obres?
Bon dia, Quim. Mira, ara mateix l'última data que tenen és la del mes de febrer. Aleshores començaran els treballs per construir aquests nous accessos. És la nova data perquè inicialment, amb el conveni que van signar el consistori i l'Incasola el 2019, ja hauria d'estar enllestit. Mentrestant, el nucli està ple de camions que hi passen diàriament. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
No tenir un accés en condicions pels vehicles pesats, primera, genera un caos als carrers del municipi de Gandesa, que és per on han d'accedir els camions, un deteriorament dels carrers i la impossibilitat de continuar creixent. Avui el polígon industrial de Gandesa no té un metre quadrat disponible, està tot ocupat. Tot això està generant molta mobilitat de camions i de vehicles.
El polígon, com ara sentíem, no pot créixer i no és per falta de demanda. Tot el contrari, en paral·lel s'està treballant en dos projectes més al voltant d'aquest polígon industrial.
Un és l'accés al polígono, l'ampliació del polígono per atindre sòl industrial i la variant de la C43. Això és un altre projecte que portem temps reivindicant per a que Gandesa pugui tenir les variants tant de la Nacional 420 com de la C43. La C43 depèn de la Generalitat de Catalunya i l'altra és la 420. En principi, el Ministeri ara enguany està redactant el projecte per tindre l'any que ve.
Entre les empreses amb seu aquí al polígon de la capital de la Terra Alta hi ha, per exemple, Fregili Cosmètics o Gràfica Salaet.
Dos quarts i mig de dues, la Universitat de Lleida començarà el curs que ve a oferir el seu grau d'infermeria a Tremp, al Pallars Jussà, amb 20 places. Aquesta setmana, la universitat i diferents administracions i institucions s'han compromès a treballar conjuntament per facilitar els desplaçaments i allotjaments als futurs estudiants, especialment durant les pràctiques del grau que desenvoluparan en centres sanitaris i assistencials del Pirineu. Lleida, Noelia Caselles. I les classes ja comencen l'any que ve.
Bon dia, Quim. Sí, a partir del setembre a Tremp seran una vintena d'alumnes i cada any es preveu que s'hi afegeixi un nou curs fins a arribar a la vuitantena d'estudiants. La Universitat de Lleida, el Govern, el Consell General d'Aran i Consells Comarcals i Ajuntaments del Pirineu han signat un conveni per facilitar l'accés a les pràctiques d'aquests nous alumnes. Concretament, l'acord estableix que es buscaran fórmules per sufragar els desplaçaments per a les comarques de muntanya i els allotjaments dels estudiants per evitar que hi hagi un greuge respecte als alumnes del grau a Lleida. Jaume Puy és rector de la Universitat de Lleida i destaca que és una important passa endavant.
Portar la universitat aquí i fer que hi hagi estudiants ara en un sentit més regular i que hi hagi tota una titulació. Això donava vida, donava mobilitat, donava embranzida, donava possibilitats de fer coses més de recerca. Jo crec que això prestigia els professionals del territori, els dona possibilitats de fer carrera acadèmica també pel seu costat.
Les pràctiques que començaran a partir del tercer curs es faran a l'Hospital Comarcal del Pallars, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, a l'Hospital de la Cerdanya i a l'Hospital Vall d'Aran. També als centres d'atenció primària i centres residencials. Tot plegat amb l'objectiu de revertir el dèficit de professionals d'infermeria, sobretot a les comarques del Pirineu.
Doncs no ens movem d'un dels punts que esmentava la Noelia, la Vall d'Aran, perquè els treballadors sense cotxe propi que fan la temporada d'hivern a l'Aran tindran a partir d'ara un servei d'autobús nocturn. L'impulsa el Consell General en forma de prova pilot. Sofia Cabanes, Villa, bon dia. Quin recorregut farà?
Hola, bon dia, Quim. Doncs sortirà de Baqueira a les 12 de la nit i anirà connectant tots els pobles que es troben al pas de la C-28 i l'N-230 fins a arribar a l'est. Amb això es vol acabar amb la imatge de treballadors de l'hostaleria que fan autostop en hores nocturnes per manca de transport. Un servei que arriba després d'anys de reivindicacions del sector. Josep Canut és conseller de promoció econòmica del govern aranès.
És una cosa molt necessitada perquè tenim un problema gran. Treballadors que tenen l'allotjament, doncs tenen l'allotjament a l'Est o tenen l'allotjament a Viella. És una prova pilot que jo espero que funcione. I bueno, és un servei que ja s'està demanant fa molts anys.
De moment, el servei s'oferirà només en esta franja nocturna. El sector ho veu com un primer pas, però demana més freqüències i opcions. Carles Sigüenza és el president del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran.
Som conscients de que no és la solució ideal, perquè encara ens faltaria alguna freqüència després de les 9 i mitja, entre les 9 i mitja i les 12 de la nit, i potser un doble sentit per poder parlar d'un transport públic eficient. Però és evident que en la mesura en la que permet a la gent treballar o poder treballar més enllà de les 9 i mitja, que és algo molt habitual en el nostre sector, doncs la mesura és benvinguda.
La prova pilot començarà este divendres i es prolongarà fins al 13 de març.
L'Ajuntament de Mataró ha decidit personar-se en dues causes penals obertes contra treballadors i càrrecs electes per la denúncia d'una ex-treballadora municipal que, a començaments d'aquest any, va obrir dos procediments per assetjament laboral, prevaricació i falsedat documental.
El cas es remunta a finals del 2023, quan la treballadora va portar davant l'oficina antifrau unes presumptes contractacions a dit. L'Ajuntament ho emmarca tot plegat en un conflicte laboral sense derivades penals i defensa en tot moment la conducta de les persones denunciades. Tot i això, el consistori ha decidit personar-se com a responsable civil per tenir accés a tota la informació, així com per actuar en conseqüència si finalment es demostressin irregularitats. Carles Monguilot és l'advocat contractat per l'Ajuntament de Mataró.
Però la suposada irregularitat en la tramitació de qualsevol expedient administratiu, per exemple, el seu espai natural on s'ha de discutir, com molt bé deia l'alcalde, és la jurisdicció contenciosa administrativa. Quan es porta la via penal, sempre, jo com a advocat penalista amb molts anys d'experiència, sempre hi ha el dubte de si s'està fent per forçar una mica determinades conductes per l'efecte intimidatori que té una causa penal.
L'alcalde de la ciutat, David Bote, assegura que tota la informació recopilada fins al moment per part de professionals independents que han fet informes del cas apunten a una correcta actuació dels treballadors denunciats.
Poc més de dos minuts per arribar a tres quarts de dues. L'última xurreria artesana de Vic, la Xurreria Rosa, abaixarà persianes a principis d'any. És una de les més antigues de l'Estat. Són més de 150 anys d'història i quatre generacions de mestres artesans, i suposem que milions de xurros fets. No només tanca un negoci històric, també s'acaba una manera de fer i, en certa manera, un patrimoni de la ciutat. La Nati Adell ha anat fins a Cala Rosa, a la plaça Santa Clara de Vic, a la Rambla del Passeig de la capital d'Osona, per parlar amb la família que ho porta i amb algun client.
Bueno, nosaltres com pugem aquí a Vic, vivim aquí a Baix de l'Horta Vermella, i com pugem aquí sempre en venim a buscar.
Sí.
Ara no trobarem que més xurreria que es facin tan bons. Sí, sí, bueno, sap greu, esclar que tot això... I si no tens ningú que et segueixi...
Nati, quan tanquen i per què?
Mira, és el 19 de gener i tanquen, doncs perquè es jubilen, i com sentíeu, no tenen relleu. Josep Vegara Parera és la quarta generació del negoci, mestre artesà des del 2009, en va aprendre del seu pare i tota la vida ha fet xurros.
Jo des dels 14 anys que estic fent xurros, és una feina que sempre m'ha agradat molt, però és que arriba un punt que em faré 70 i vull dir, un punt que hem de plegar.
Històricament, l'època de vendes més forta era per Setmana Santa.
Que la gent anàvem a missa, era tradicional anar a comprar els xurros, i, bueno, ens hi posàvem molt a les 3 i un continu i anar fent xurros i, vull dir, era molt maco, però s'ha anat perdent. Els més joves, doncs, han canviat la manera de fer.
La seva mare, la Margarida Parera, qui tothom coneix com la Rosa, justament pel nom de la xurreria, també ho recorda.
Verge Santa, unes plates de xurro, 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 i venia tot Vic a comprar el xurro, i ara em diu que trobarem a faltar.
I és que no donaven l'abast, van arribar a tenir 12 treballadors.
Venia un xurrero de Barcelona perquè el meu pare i el Lluís no podien donar abast.
el Josep està convençut que els xurros tenen futur.
Jo crec que sí, i molt, perquè a Alemanya i aquests puestos on s'estan posant moltes xurreries i fan amb gelats, també, amb tòpings. Si tot es menja en mesura, tampoc t'ha de fer mal. El xurro, vull dir, ja sabem el que és, farina i oli, vull dir...
Però quin és el secret d'aquests xurros tan buscats? Això és el que ens preguntem.
Bueno, saber-ho amassar i el punt de cocció de l'oli. Hi ha gent que ho fan amb amassadores i llavors la massa queda massa fina, no té el mateix gust. L'estrella que surt el xurro, el meu pare la va fer a mà, la va llimar amb una llima. El secret també està aquí.
I també, per cert, els xuxos, sobretot els de crema, també són l'estrella de la casa. També hem parlat amb alguns clients que trobaran, ens confessen, a faltar la xurreria, com Maria Dolors Martínez, que hi ha comprat tota la vida.
Anàvem a comprar amb la meva mare i vas passàvem per aquí. Opa, mama, va, volem xurros, i ens compraven xurros. Ara és l'única que quedava aquí a Vic. Ara no havia pescat més, ara. Si es tanquen aquesta, no sé, ens les hem de fer a casa. Els hem de comprar congelats com venen i fer-nos-els a casa.
Però, esclar, no és el mateix, diuen. No té ni punt de comparació, i us ho podem assegurar.
Mala hora per parlar de xurros que fan venir gana. Continuem al Catalunya al dia. S'acaba la reconstrucció del pany de muralla de Cervià de Ter, d'origen medieval, que es va ensorrar al setembre del 2023 per una fuita d'aigua. Les obres han servit també per canviar les canonades malmeses d'aquest poble del Gironès que van provocar l'incident. Maria Rovira, unes obres que s'han pogut fer amb una subvenció de la Diputació de Girona.
Sí, es tracta d'una subvenció de 250.000 euros de la Diputació que ha permès no només refer el tram de muralla, que es va esfondrar, sinó també substituir tota la xarxa de canonades i clavegueram de la zona. Segons l'alcalde de Cervià de Ter, Guillem Surroca, eren unes obres necessàries per evitar que es repeteixin situacions com la que es va viure al setembre del 2023.
Que al final, amb els diners de la Diputació, aquests 250.000 euros, s'ha pogut reconstruir tant el tram esfondrat degut a la fuita d'aigua del mes de setembre de l'any 23, i a part d'aquesta reconstrucció del mur, doncs també s'han pogut substituir tota la xarxa en baixa d'aigua, tota la canonada i clavegram del carrer Muralla, que això ens ha anat molt bé perquè era un dels carrers que tenim al nucli antic del poble que encara eren de fibrociment.
Afegeix, però, que hi ha altres zones del poble on també s'han de substituir les canonades d'aigua i que això no és un cas aïllat de Cervià de Ter. Per això demana més implicació i recursos a les administracions.
Perquè no només això és un cas de Cervià únic, no? Que no només ens passa a nosaltres, sinó parlant amb altres alcaldes de tota la zona d'aquí l'Empordà, del Gironès, sobretot en pobles petits, ens trobem amb el mateix, no? De l'Ajuntament no teníem prou recursos per anar canviant les canonades d'aigua i des de les administracions supramunicipals, com Generalitat i Diputació, tampoc hi havia una aposta clara, no?, per crear aquest tipus de subvencions.
De tota manera, l'alcalde valora que l'ACA, des de fa uns anys, hagi obert una línia de subvencions per ajudar precisament a actualitzar aquestes canalitzacions.
I Tortosa està enllestint el futur circuit verd que connectarà amb les muralles i les fortificacions de la ciutat. S'estan acabant els aparcaments dissuasius i de cara al futur també es preveu un nou servei de tren turístic elèctric. Tortosa, Jordi Barranca, se sap quan es posarà en marxa?
Bon dia, Marta. No, data exacta com a tal no n'hi ha, ja que tot just ara s'està a la fase inicial. La idea és recuperar l'estètica de l'antic tren carrilet. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Tindrà dos vagons de 28 places cadascun. La locomotora simularà l'antic carrilet de Tortosa a la cava i l'objectiu també d'aquest tren turístic és aportar els turistes des del centre de la ciutat al nucli antic, als principals monuments i també allargar-lo fins a una de les parts del circuit de les muralles.
Es preveu tenir-lo construït d'aquí un any aproximadament. Aleshores, caldrà engegar els tràmits de l'adjudicació del servei i posar-lo en marxa, mai millor dit. Pel que fa a més a curt termini, al febrer s'acabaran les obres dels dos aparcaments dissuasius que serviran per deixar el cotxe i començar el camí de les muralles, que es podrà fer o bé a peu o bé amb bicicletes elèctriques. Ara s'estan enllestint tots els detalls.
La compactació i l'adequació del paviment, també l'habilitació de diverses cunetes vegetables al seu voltant, tant este com el de Remolins, també la instal·lació de marquesines, que al seu sostre tenen plaques solars i des d'allà podran agafar els turistes energia renovable elèctrica per a les bicicletes.
Tots dos projectes es financen al 100% amb fons europeus. La idea és que la ciutat en un futur amb tot el seu patrimoni històric pugui esdevenir patrimoni mundial de la UNESCO.
Gràcies, Jordi. Abans de la cultura tornem un moment a Girona perquè la cavalcada de Reis de la ciutat reivindicarà la diversitat amb la designació d'una persona negra com un dels tres representants de la ciutat que desfilen just abans de Ses Majestats. També hi haurà canvis al final del recorregut, Maria Rovira.
Fins ara, les persones negres només participaven en la comitiva del rei Baltasar, però enguany s'ha optat per incloure-les també en la comitiva on hi ha els tres heralds i que desfilen abans de Ses Majestats. Ho explicava el president dels Manaies de Girona, Xavi Serra.
Els heralds, d'alguna manera, representen la ciutat i aquest any un d'ells serà una persona negra, amb la idea de voler transmetre aquesta voluntat de la incorporació i la relació amb tota la ciutat.
La rua arrencarà de nou al Camp de Mart, però el recorregut acabarà a la plaça 1 d'octubre. Allà faran l'espectacle final, on els organitzadors recuperaran unes cadires històriques que tenen l'escut de Girona i que ara s'han restaurat.
Deu minuts per les dues. El desconcert d'ICAT, que reuneix dalt de l'escenari parelles insòlites que creen moments de música irrepetibles, ja escalfa motors. De moment, sabem llocs, dates i els primers artistes. Valèria, estem escoltant la jove artista madronina, que es diu...
Q.
I aquesta és la primera pista, oi?
Efectivament, el desconcert arrencarà el 18 de gener a Mataró i Q hi actuarà. Ella ens anima a anar-hi.
Juntament amb el Martí Go i el Dani Sigzilizki formarem part dels artistes locals que participarem en el desconcert d'ICAT. Hi haurà temazos i col·labos, així que res, us convido a venir i segur que ens ho passem molt bé.
Q ho ha dit, però ho repeteixo una mica més a poc, perquè quedi clar, també hi seran Del Maresme, Dani Six, Iskit i Martí Go, que també en recomana participar en el primer desconcert.
Espero aquest 18 al club, a Mataró, casa meva, la meva ciutat, on celebrarem amb música tot lo maco que està passant amb la música catalana i sobretot a la Del Maresme. Així que ens veiem allà. Una abraçada.
Compartiran escenari amb la ballesana Oineta i els barcelonins Maig i Neixa. El director d'ICAT, Carles Aledo, justifica per què començar a Mataró.
La ruta, que anirà per diferents punts del país, arrenca a Mataró perquè actualment és la capital de l'escena urbana del país i el que volem és mostrar una mica aquests artistes que demanen pas, aquesta nova onada, després del gran èxit que han tingut els Tiets o la Muixca. No us perdeu aquest concert de Mataró perquè... hi passaran coses, hi haurà sorpreses.
Perfecte, Valeria, arrenca Mataró, però per on més passarà el desconcert?
Doncs continuarà per Tortosa, Olot i la Pobla de Segur, i el 6 de maig arribarà a Barcelona amb una gran festa final a la Sala Apolo. Les invitacions ja es poden demanar al web i l'app d'ICAT. Hola, romàntica.
Muixca, Richard Holly i Tartar Helena són algunes de les noves incorporacions al Festival Vida, que es farà del 3 al 5 de juliol d'aquest estiu que ve a Vilanova i la Geltrú. El Festival de la capital del Garraf ha revelat una vintena d'artistes nous per l'edició d'aquest any, Montse Mas.
Muixca, una de les artistes més sol·licitades pels festivals aquest any, arribarà al Vida amb un disc nou, igual que el crooner britànic Richard Hawley. Entre les noves incorporacions al certamen del Garraf també destaquen les Tartar Helena, que combinen música tradicional, harmonies i avantguarda, i els també catalans Galgo Lento i Astrio. L'artista japonesa minimalista Ichiko Aoba, la productora xilena Javiera Mena i els madrilenys De La Porte i Aiko El Grupo, entre d'altres, també formen part dels nous noms del festival. Les noves incorporacions se sumen a un cartell que ja comptava amb Gerai Cortés, Mama Duixa, Billy Martin i Supergrass, entre d'altres. Es preveu que el programa complet de l'onzena edició del Vida es faci públic a principis d'any. Dos dels concerts, però, seran sorpresa i no es desvelaran fins que els artistes no pugin dalt de l'escenari.
I acabem dient que ja se saben els finalistes de la vuitena edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Manuel Baixauli, amb Cavall, Atleta, Ocell, Alba de Déu, amb La Conformista, i Elisenda Solsona, amb Mamàlia.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
A 6 minuts per les dues, temps per la informació esportiva. El Barça ha accedit als quarts de final de la Champions femenina de futbol com a primera de grup, després de golejar el Manchester City per 3-0 a Montjuïc en el partit que tancava la fase de grups. Del Serra, bon dia.
Bon dia. Això permetrà a les blaugranes afrontar la pròxima eliminatòria jugant la tornada a casa i evitant alguns dels rivals més forts de la competició. Aitana Bonmatí, una de les golejadores ahir, considera que el marcador va ser fins i tot curt pel futbol que van exhibir i per la superioritat demostrada davant els més de 30.000 aficionats que van anar a l'Estadi Olímpic.
El resultat hauria pogut estar molt més gran. No m'ha estat molt, molt encertat a porteria. També la seva portera ha fet un gran partit. Però bé, crec que les ocasions neixen d'un gran joc, d'estar convençudes del que fem i d'estar molt fines avui, molt precises, en el joc sobretot. Bé, orgullosa de l'equip perquè hem demostrat que mai hem marxat.
A més d'Aitana Bonmatí, que va fer el segon gol del partit, ahir també van marcar Clàudia Pina, les acaballes de la primera part, i Alexia Putellas, que va aconseguir el 3-0 definitiu a poc més de 20 minuts pel final. El tècnic del Barça, Pere Romeu, creu que el seu equip cada cop està a un millor nivell.
Si nosaltres mantenim aquest to competitiu, mantenim aquest encert en el joc, aquest encert en la passada, aquest encert en els metres finals, penso que serem un equip, òbviament, que seguirem lluitant per tot, absolutament tot.
Les blaugranes, amb aquesta primera plaça de grup, ja saben que el sorteig als quarts de final, que es farà el pròxim 7 de febrer, es podran creuar amb el Madrid, el Wolfsburg o bé el Bayern de Múnich, i eviten d'aquesta manera equips com l'Olímpic de Lió, el Chelsea o l'Arsenal, que també han acabat primers.
I l'Espanyol continua sense poder sortir de la zona de descens, i ahir al vespre no va poder passar de l'empat a 1 contra el València a casa, que també es manté com a cuer de la categoria.
L'equip que entrena Manolo González va sumar el segon empat consecutiu a casa, que el deixa tercer per la cua amb 15 punts, a només un de la salvació. Els blanquiblaus, que van ser millors a la primera part, es van avançar amb un gol de Puado poc abans del descans. Però tot just començar el segon temps, va acabar empatant el València. A partir d'aquí, els valencianistes van ser superiors i a punt van estar d'endur-se els 3 punts. Manolo González considera que el gol de l'empat del València els va fer molt de mal.
El gol a la segona part de la viada ens ha fet mal. Potser està massa nerviosos. Després, al final, molta imprecisió, i ja n'hi ha hagut una darrere l'altra, i al final, jugadors joves, ens hem posat més nerviosos del compte i no ens ha pogut atacar. Però bueno, sí que marxo content amb la primera part de l'equip.
Mentrestant, al lateral esquerre, Brian Olivan lamentava les ocasions desaprofitades, sobretot al primer temps.
Sí, al final és primera divisió, i el que et dic, si tenim 4 ocasions, les hem d'aprofitar, perquè tenim molt poc marge d'error i, com hem vist ja, a la mínima que hem fallat una mica, ens han fet l'empat.
El pròxim partit de Lliga de l'Espanyol, l'últim de l'any, serà diumenge al Camp de les Palmes. Mentrestant, aquest migdia s'ha fet oficial que el basc de Burgos Bengoetxea serà l'encarregat d'arbitrar el Barça Atlètic de Madrid de dissabte a Montjuïc, on hi haurà el lideratge de primera en joc.
En bàsquet, el Joventut va aconseguir ahir la quarta victòria a l'Eurocup masculina i manté encara opcions de classificar-se pel play-off de vuitens de final.
Els badalonins van superar el Trefel Sopot bolonès, el cuer del grup, per 92-89, però van acabar patint més del compte, perquè el primer temps havien arribat a tenir un domini de 27 punts al marcador. Dani Miret, tècnic de la penya, no estava gens satisfet, tot i el triomf.
El més important d'avui és que entenguem que en el primer quart hem estat al 100% i a partir d'aquí hem deixat de fer la nostra feina, al 100%. No sé si al 90, al 80, al 70, al 50, però no és suficient.
Els verd i negres se situen ara dues victòries de la zona de play-off quan encara falten 6 partits per acabar aquesta fase de grups.
I parlem ara d'handbol perquè el Fracking Granollers ha trencat una dinàmica de 3 jornades sense guanyar a la Lliga Sol.
Els ballesans ho van aconseguir ahir després de derrotar el Nava de Segovia 38-33 en partit de la 14a jornada. Sentim el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
Un partit molt igualat, ja ens ho esperàvem, un rival duríssim, un rival amb un potencial d'atac que, doncs, amb moltes diferències, i tenen jugadors per 1 contra 1, tenen jugadors que juguen un bé pivot, tenen jugadors que llencen.
Amb aquest triomf, el Fracking Granollers se situa 5è a la classificació. I acabem amb un apunt de futbol, perquè ells van jugar 3 partits als 16ens de final de la Copa Catalunya en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. Tona 1, Nàstic 1. Els tarragonins van passar ronda a la tanda de penals. Cerdanyola 2, Cornellà 2, amb classificació dels ballesans, també els penals. I atenció, Lleida 1, Sabadell 2.
No t'ho pots perdre.
Doble estrena teatral aquest vespre a Barcelona. A la Villarreal arriba la presència, un thriller que farà riure i espantarà a parts iguals els espectadors. Anna Saúl, Marc Rodríguez, Nausica Bonini i Pau Carrió, que també dirigeix, són els 4 personatges que en una nit de tempesta, en una masia al mig del Pirineu, acompanyen un pare en les últimes hores de vida. I a la Sala Beckett s'hi estrena La cuina dels Pirates Teatre, la història d'un restaurant emblemàtic que intenta sobreviure al barri del Raval de Barcelona, una obra que reflexiona sobre la precarietat laboral o la dificultat d'accedir a un habitatge. Doncs amb aquestes propostes acabem el Catalunya al dia. Torna demà a la 1 del migdia. Fins aleshores, molt bona tarda a tothom.